Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 6, molt bona tarda, us torna a parlar a aquesta hora Ignasi Miranda. Els Estats Units i Cuba iniciaran converses històriques per normalitzar les relacions diplomàtiques, segons han informat avui els funcionaris nord-americans. Aquest fet, com dèiem, històric, arriba després que els dos països hagin assolit un acord per alliberar el nord-americà Alan Gross, que està empresonat a l'Havana des de fa 5 anys acusat d'entrar tecnologia a l'illa per saltar-se les restriccions a internet. Fonts oficials de la Casa Blanca, de la presidència dels Estats Units, han afirmat que s'ha produït un intercanvi de presos que inclou l'alliberament de 3 cubans empresonats a l'estat nord-americà de Florida. Canviem de qüestió. Artur Mas i Oriol Junqueras han tornat a exposar avui els seus arguments sobre la conveniència o no d'anunciar un avançament de les eleccions. En la sessió de control al govern, prèvia al debat sobre pressupostos, que comença avui amb la discussió sobre les esmenes a la totalitat, el president de la Generalitat ha reiterat que l'aprovació dels comptes no serà un factor determinant per convocar eleccions immediatament. En canvi, Oriol Junqueras, líder d'Esquerra, ha reiterat que aprovar aquests comptes allargaria l'agonia i ha demanat que convoqui eleccions abans que s'acabi aquest any 2014 per poder fer els comicis al febrer. I el president de la COE, Joan Rosell, ha estat reelegit avui com a màxim responsable de la principal patronal espanyola, amb només un 52,27% dels vots davant el seu contrincant, el president de la CEPIME, Antonio Garamendi, que ha obtingut 312 vots sobre els 345, com dèiem, de Rosell. Rosell presidirà la patronal espanyola fins al 2018 i ha admès, després de ser reelegit, que hi ha en aquests moments tensions internes i alguns problemes dins la mateixa COE. I també us expliquem que el primer ministre del Pakistan, Nawaz Sharif, ha retirat la moratòria vigent sobre la pena de mort per casos de terrorisme. La decisió arriba l'endemà de l'assalt talibà a una escola de l'exèrcit de Peshawar amb un resultat provisional de 141 morts i més de 200 ferits. Fins aquí l'actualitat. Seguim a Fórmula Estel. Salutacions del Mario Ramírez i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Música i de seguida l'espai Naturalment Doctor Pros.
Fórmula Estel. Ignasi Miranda.
Cada dimecres a les 6 de la tarda dins de la Fórmula Estel expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, 30 minuts per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini del Manantial de la Salut, els teus herbolaris a Barcelona. Naturalment Doctor Pros, els dimecres dins de la Fórmula Estel a partir de les 6 de la tarda. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Atendre, donar afecte i acompanyar els infants en risc d'exclusió social en el seu desenvolupament educatiu i emocional és la raó de ser dels centres de la Fundació Pere Tarrés. L'exclusió social dels infants és evitable. Ajuda'ns a fer que el teu donatiu es converteixi en oportunitats pels nens i nenes. Truca al 93 430 1606 o entra al web peretarrés.org i ajuda'ls a créixer.
Bona música. Bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Thank you. shepherds kept their watching over their sheep.
Fórmula Estel, la radiofórmula que tu faries.
Hem començat una nova hora de Fórmula Estel després de l'espai Estem amb tu i ho hem fet escoltant Guirelé amb Cristina Pato i aquest Go Tell It on the Mountain amb Nahalia Jackson. 4 minuts i serà 6:45 de la tarda. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. De seguida comencem l'espai Naturalment Doctor Pros.
Això és Fórmula Estel. Això és bona música.
Naturalment Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini del Manantial de la Salut, els teus herbolaris a Barcelona. Naturalment, doctor Pros i Manantial de la Salut, per una vida més natural.
L'espai Naturalment Doctor Pros, cada setmana a aquesta hora, els dimecres a la tarda, obert a la vostra participació i durant mitja hora parlant de medicina natural amb testimonis i avui amb el mateix doctor Miquel Pros, que ens plantejarà diverses qüestions a partir de les visites de diversos pacients amb diferents casos, amb diferents problemàtiques. Com sempre, en l'inici d'aquest espai, donem pas a Manantial de la Salut, que patrocina aquesta mitja hora cada setmana. Allà tenim la senyora Trini, que ens donarà el consell de la setmana des de Manantial de la Salut. Trini, bona tarda.
Bona tarda. Avui us volia parlar de l'arç blanc. L'arç blanc és un arbust originari d'Europa, de fulles verdes brillants i unes flors blanques. Floreix a finals de març. És un dels arbres que floreixen primer. Bueno, arbust, eh? Les seves flors són molt aromàtiques i cobreixen tot l'arbust creant un mantell blanc. Potser per això, en castellà, també li diuen majuelo. Es recol·lecten les fulles i les flors quan estan en plena floració. Les assequem a l'ombra i quan estan seques les guardem en un envàs amb tap no hermètic, ja que les plantes, tot i seques, també respiren, i tindrem així un dels remeis més eficaços que ens dona la nostra flora. S'ha d'anar amb compte al recollir les flors. L'arç blanc té unes punxes molt doloroses. Sempre cal fer servir guants amb la recol·lecció de les flors i les fulles. A les seves flors i les seves fulles trobem abundants flavonoides i amines, així com petites quantitats d'oli essencial. L'arç blanc és un efectiu sedant del sistema nerviós, potenciat per un gran efecte antiespasmòdic. El seu efecte hipotensor sembla per conseqüència de la milloria general de l'estat cardíac. O sigui, pel cor és una de les plantes que més bé ens funcionen. La seva activitat antiespasmòdica produeix una vasodilatació coronària que millora l'oxigenació del miocardi. És eficaç en casos d'insuficiència coronària lleugera, és un bon cardiotònic, reforça el seu to, per això s'utilitza amb molt d'èxit en casos d'arrítmia. En cas de pressió nerviosa, la regularitza. La pressió, si està alta, la baixa, i si està baixa, la puja. L'arç blanc complementa la seva activitat cardiotònica amb un efecte suau diurètic. Perquè resulti més eficaç, l'arç blanc s'ha de prendre durant períodes de temps llargs i sempre a dosis moderades. Una infusió cada nit de la barreja d'arç blanc, també li podem afegir, si volem, una mica d'olivera i sanguinària, junt també amb una miqueta d'herba de les set sangries, pot tenir un efecte relaxant i també hipotensió suau. L'arç blanc normalment es prepara agafant una cullerada superarrasa per un got d'aigua. Ho fem bullir mig minut, ho deixem reposar tapat uns 10 minuts, es cola i es pot prendre 2 o 3 tasses al dia en vez de cafè. És potser la meva planta predilecta. En persones nervioses i persones constants no m'ha fallat mai.
Moltes gràcies, Trini, com cada dimecres a aquesta hora des de Manantial de la Salut, que té el telèfon 93 319 1965. 93 319 1965. Manantial de la Salut és a Barcelona, al carrer Mercaders 7, també al carrer Xuclà 23, aquí obert de 9 del matí a 8 del vespre, i a prop d'aquí, del barri de Sants, al carrer Vallespí, número 49. Manantial de la Salut és una font també de remeis naturals i de...
De salut.
De salut, en definitiva, sí. Però vull dir que d'herbes i de sí. Menjar, no?, d'alguna manera, que ens ajuda també a mantenir-nos amb bona salut. Doctor Miquel Pros, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El doctor Miquel Pros, que ens acompanya cada setmana a aquesta hora a Ràdio Estel, a la Fórmula Estel, l'espai naturalment doctor Pros. Ell és metge especialista en medicina natural. I avui obrim els telèfons als nostres oients, però parlarem també a partir de testimonis de diferents pacients que no són aquí, però dels quals podrem dir coses diverses en un sol programa. I aquesta és potser la gràcia que vostè mateix, doctor Pros, avui ens parli d'alguns d'aquests casos. Ja sabeu que les línies estan obertes, amics oients. Podeu trucar-nos al telèfon 93 409 2771 o 93 409 2772 per consultar-nos allò que vulgueu sobre diferents problemàtiques que creieu que es poden resoldre o que puguin trobar una resposta en la medicina natural. Primer de tot, podem recordar, ja ho hem fet altres vegades des de fa molts mesos, doctor Pros, què és la medicina natural, com la definim?
La medicina natural, bueno, és bo, Ignasi, t'agraeixo, no?, que em desperdis altra vegada, perquè a vegades dons per entès que la gent ho saben de què va, i potser no és així, no? De fet, la medicina natural no és res més que un criteri que es basa en la potenciació del procés natural de curació que disposa el propi organisme. És a dir, que sovint el que fem, el que fa el metge, és fustigar excessivament el cos amb una substància química quan en realitat hauríem precisament de deixar que sigui el cos el que d'una forma o altra reaccioni davant d'una acció que no sabem cap on pot anar, però que podria ser, doncs, i podria tindre com a conseqüència una reacció curativa.
Un exemple d'això és la febre,
per
a
exemple,
la qual tots estem acostumats i pensem que estar en febre és dolentíssim i s'ha d'aturar això.
Per exemple, i aquí és un criteri, precisament aquest, que en aquests moments jo crec que està fent molt mal, perquè és exactament al revés de que jo, com a metge, ho vaig aprendre a la facultat. O sigui, que hi ha una dita que ja ve dels grecs, diu, doneu-me un mitjà per provocar febre i curaré totes les malalties. I avui, en aquest moment, sembla que el metge s'ha oblidat totalment d'aquest concepte i davant d'una febre ataquem la febre com si aquesta fos el gran enemic. Ja que recordar, sobretot a les mares, que una febre en un moment determinat, quan hi ha una crisi de febre, jo m'alegro, quan una persona em truca i diu és que el meu nen té febre, doncs, bueno, escolta, fantàstic. Per què? Perquè amb una crisi de febre el cos s'està carregant milions de virus. Per tant, esclar, és un acte terapèutic en si d'una importància vital.
El que passa és que la febre excessivament alta o descontrolada pot donar també problemes.
Bueno, però llavors ja expliquem nosaltres, que això jo no sé si tu havies tingut l'experiència de petitó, de que una febre la podem tractar doncs, amb una compressa freda al front, amb una, si és un nadó, amb una compressa freda que se li aplica a les cuixes, o en el
panxa,
en el to, tòrax, a la panxa, no? I llavors allò que, bueno, típic, jo recordo la mare, quan eren petits, si tenien febre, mal de cap, doncs una compresa freda, allò, agafar una tovallola d'aquestes petites de bidet, escorreguda amb aigua, aplicada al front, i llavors a sobre una bufanda, al cap de 20 minuts traiem la compresa que s'havia escalfat, i ja està. En aquests moments també una altra eina fantàstica per combatre la febre, doncs és una lavativa, cosa que, esclar, en aquests moments, quan tu dius una lavativa, les mares s'esveren. Però clar, com que això ja no hem... Com que els metges no ens, ja hem perdut la costum, però la febre puc assegurar que en un moment desesperat, una mare que tingui una criatura amb febre, que no s'espa. O sigui, el primer que s'ha de fer és no espantar-se. Doncs fer una lavativa i la febre baixa en sec.
Doncs bé, és un exemple dels molts que podríem posar, i en tot cas, més enllà de la química, o millor dit, abans de la química, hi ha solucions amb homeopaties, amb tractaments sobre el mateix cos, hem comentat de vegades les ventoses,
l'autovacuna... Hi ha tantes possibilitats terapèutiques...
Les infusions de farigola, podríem dir mil coses.
Mil coses, podríem parlar, Ignasi, sí. Aviam, quan parlem doncs, de la medicina natural, no podem obviar que la medicina natural el que fa és no atén malalties, atén persones. Això és molt important i això no ho hem d'oblidar mai. I llavors la medicina natural observa a la persona des de la seva globalitat, és a dir, doncs, entenent la persona que és una entitat amb cos, cap, esperit, no? I per tant doncs, intentem atendre aquesta persona des d'aquesta globalitat. Després, número dos, potenciar aquesta capacitat d'autoregulació i d'autocuració que té el sistema immunològic. Per tant, podríem dir, és una forma d'incentivar, donar un input en el sistema immunològic en vez de fustigar-lo amb química sovint innecessària. La utilitzarem en aquelles situacions extremes en què no hi hagi una alternativa més. I, naturalment, la tercera pota important de la medicina natural és utilitzar, de preferència, remeis naturals i, sobretot, el menys agressiu possible. Per exemple, tu has parlat de la ventosa, Ignasi. Davant d'una situació típica en les dones d'una migranya, a qui correspon resoldre la migranya? Al neuròleg. Doncs, bueno, has de pensar que nosaltres de migranyes en veiem cada setmana dos o tres. Migranyes que han fet tot un llarg viacrucis, de consulta en consulta, de neuròleg en neuròleg, i amb una ventosa aplicada en un lloc estratègic, s'ha de saber on se posa, també, no? Però aplicat en un lloc estratègic de l'esquena, una ventosa escarificada, i, bueno, i s'acaba la migranya.
La medicina natural, vostè n'és especialista, doctor Pros, té recursos per trobar punts de connexió amb determinades malalties o amb determinats problemes, com el mal de cap, les migranyes, la congestió nasal freqüent, la sinusitis silenciosa tan comentada...
Sí, nosaltres, en realitat, podem atendre tota la patologia mèdica, Ignasi. És a dir que, a vegades, sents comentaris de dir... bueno, ho sentíem ara fa poc aquí a la saleta d'espera, no? Que, bueno, sí, home, sí, tu vés perdent el temps, vés a la medicina natural, entenent... Això ho deia un col·lega nostre, no? Si vols perdre el temps, vés a la medicina natural. Curiosament, la medicina natural cura allò que els nostres col·legues no curen. I jo deia dies enrere, aquí havíem parlat, que en aquests moments de les patologies potser més comunes que veiem a la consulta nostra són patologies respiratòries. Però, per exemple, avui, o sigui, jo sempre explico que en aquests moments, de fa 15 anys cap aquí, sembla ser que les patologies respiratòries estan a l'ordre del dia. És a dir, que de cada 10 visites, 8 són problemes respiratoris, no? Otitis, faringitis, afonies, bronquiolitis, bronquiectàcies, asmes, bueno, i etcètera, etcètera. Que tot això, clar, acaba en mans, o comença, és a dir, potser llavors acaba en mans nostres quan la gent s'avorreixen. Doncs perquè venen a buscar el que no han trobat ni amb la química, ni amb els bentolins, ni amb els pulmicors, ni amb els antibiòtics, no? I llavors venen i recorren la medicina natural. Per tant, la medicina natural s'ha de mirar molt en sèrio, s'ha de posar sobre la taula perquè té molt a dir a la medicina, no?
També aclarim que no existeix per anar contra ningú, sinó simplement per oferir unes alternatives.
No, però és una alternativa que jo penso que els meus col·legues haurien de mirar-se doncs, amb uns altres ulls. ara no diré aquí, però en aquests moments tenim sobre la taula una oferta per obrir un departament de medicina natural a dintre d'un hospital aquí a Barcelona. Ja veurem si ho farem o no ho farem, si ens entendrem o no ens entendrem. Però almenys ja hi ha un neguit per part d'algú. Aquí, Ignasi, recordo que hi vam entrevistar una vegada amb un col·lega meu que volien posar un... O sigui, es volia obrir un departament de medicina natural a l'Hospital General de Catalunya.
Efectivament, això ja fa... Sí, no? la recordo amb el doctor Ignasi Arbussà.
Molt bé, molt bé. Doncs ara, curiosament, allò no es va tirar endavant perquè recordes que hi va haver una votació per part de tots els caps del departament i la votació va ser negativa, un fet lamentable, doncs, dels metges que van votar contra el Departament de Medicina Natural. No? Doncs, bueno, avui sembla ser que la cosa torna a estar
sobre la taula, sí, en molts centres.
Ja ho comentarem, no?
Efectivament. Anem a repassar, si li sembla, doctor Pros, alguns casos que vostè ha tingut avui, per exemple, sense anar més lluny.
Sí, perquè és allò que diem, que dius, bueno, la medicina natural, què és? Sembla la germaneta pobra de la medicina, i no és així. Jo ara parlava de que en aquests moments potser el que més veiem són patologies respiratòries, però avui acabo de veure doncs, una nena de poc més de 30 anys amb un brot de
psoriasi, que és un problema de la pell.
Sí, i llavors dius, bueno, i vostè què pot fer? Pues no ho sé, què puc fer? Intentarem fer-ho, no? Però vull dir-te que una primera visita, doncs, un brot psoriàtic. Evidentment, aquest brot psoriàtic no ha arribat a nosaltres en primera consulta, és a dir, ja ha passat per la consulta a qui correspon, això, al dermatòleg. I llavors han consultat, ja no un dermatòleg, s'ha consultat a 3 dermatòlegs. Hem vist una persona en primera visita, una senyora de 63 anys, amb un càncer diagnosticat fa 3 setmanes, escassament 3 setmanes, d'un càncer de còlon. I tu em preguntaràs, bueno, i per què t'ha vingut a consultar? Pues bueno, perquè volien una segona, una tercera opinió de com nosaltres, des de la perspectiva de la medicina natural, què opinem. Jo penso que això és molt important, perquè, clar, la gent es desespera, i llavors jo sempre dic, bueno, aviam, abans d'operar, escolta, operar i estàs de seguida. Llavors la feina és si aquella operació realment ha valgut la pena o no ha valgut la pena, no?
Perquè, per exemple, en el cas d'un càncer de còlon, on segurament l'operació s'haurà de fer tard o d'hora...
No ho sabem, Ignasi.
Però si s'hagués de fer, vostè pot detectar...
Jo aquí deia, jo he començat dient, bueno, primer calma. Nosaltres, quan ens trobem en aquesta situació, tenim els nostres metges que, bueno, com qualsevol clínica, que són col·laboradors nostres. Llavors, nosaltres, quan estem parlant d'oncologia, tenim un metge que és una persona fantàstica, el doctor Santos Martín, algun dia el portaré aquí a la ràdio, i aleshores jo dic, bueno, aviam, m'agradaria saber què opines. Una cosa és el que opina el seu oncòleg, però també m'agradaria saber què opina el meu oncòleg, no? Aleshores, clar, és una altra opinió. Però tot això, llavors, també va reforçant en l'ànim d'aquesta persona el dir, bueno, potser no està tot perdut, no? I llavors li oferim diferents alternatives. El cas d'avui, d'aquesta persona, tot sembla ser que va començar amb un gran dolor d'esquena i en el qual el traumatòleg ja l'havia d'associar perquè diu, escolti, vostè, no tenim res a fer. Amb un dolor d'esquena generalitzat, que es veu que la persona patia, estem parlant d'una senyora de 63 anys, per tant, no és una persona tan gran, i aquest tema d'esquena sembla ser que li van descobrir a través d'un TAC, tenia 5 hèrnies discals, i és curiós perquè d'aquestes 5 hèrnies discals, sense operar-se, 4 van desaparèixer, o sigui, van desaparèixer. I llavors li queda una que li provoca un cert dolor. Va ser precisament buscant aquesta hèrnia discal, és a dir, tornant a fer altra vegada doncs, una ressonància, i no li trobaven el que passava, i finalment decideixen, per un dolor de budells, fer-li una colonoscòpia. I en aquesta colonoscòpia li troben un pòlip, li fan una biòpsia, i sembla que doncs, bueno, ja té el diagnòstic a sobre, un càncer de colon. Bueno, molt bé. És una situació complexa. Literalment, diu, portem una marató de metges, em deien avui. Una marató de metges, no? És a dir, es fa una segona colonoscòpia per confirmar la primera i llavors ja li proposen cirurgia i quimio. Bueno, en aquesta situació, doncs, lo típic, trucades amunt, trucades avall, consultes als Estats Units, perquè doncs, la família té amics aquí, amics allà, i llavors surt un metge i diu, home, home, potser la cirurgia sí, la quimio no. Bueno, esclar, davant d'aquesta situació, nosaltres ara, amb el doctor Santos Martín, acabem de fer una... col·laborem molt sovint, i hem fet un treball molt interessant amb carcinomes de... que són amb càncers de mama, que tenen una relació, un component hormonal. Hem fet una aplicació d'ozono, allò que n'hem parlat aquí altres vegades, no? Sí, sobre l'ozono, sí, via rectal, i amb una resposta fantàstica. Doncs, bueno, en aquest cas, jo el primer que faig és primer escoltar el pacient, situar i calmar la família. I llavors dic, escolta, prenem-nos el temps, no ve d'una setmana, això. Fem una consulta amb aquest doctor Santos Martín i llavors, doncs, nosaltres, esclar, estem en contacte, canviem impressions i a partir d'aquí, doncs, farem el que s'hagi de fer.
Doncs avui parlem de medicina natural amb el doctor Miquel Pros. Amics oients, un minut i seran 6:45. Podeu trucar-nos, encara teniu uns minuts per fer-ho, si voleu intervenir o plantejar alguna qüestió al metge Miquel Pros sobre medicina natural, sobre qualsevol dels temes que han sortit ara o que puguin sortir a partir de les vostres trucades. Truqueu-nos al 93-409-2771 o 93-409-2772. Repetim els telèfons, 93-409-2771 o 93-409-2772. Encara alguns sí,
jo voldria afegir una cosa en aquest cas. Clar, això el meu col·lega, l'oncòleg, no ho fa, no? Però quan li fas una història clínica en aquesta persona, estem parlant, repeteix, una dona de 63 anys, clar, repassant, resulta que surt que fa 10 anys que està separada. És a dir, ha tingut una separació realment traumàtica i una separació que l'ha marcat molt la seva vida. I llavors, parlant amb la seva filla, avui l'acompanyava la filla, l'acompanyava també el seu fill, i llavors, clar, jo pregunto, dic, realment, creieu que hi pot haver una relació entre l'impacte emocional de la separació de la mare amb aquesta malaltia? Els dos, i sobretot la nena, em diu claríssimament que sí, no? Per tant, què vull dir amb això? Que potser no n'hi ha prou en plantejar una cirurgia o en plantejar una quimio. És a dir, anem a veure els aspectes emocionals, que a veure si podem, altra vegada, a través d'algun... Avui la psicoteràpia moderna ens planteja i ens presenta alternatives interessantíssimes. Una biodescodificació, una constel·lació familiar, un algo més que potser a través d'escorcollar en els aspectes psicològics podem trobar una eina que ens pugui permetre tal vegada, pensem que qualsevol situació orgànica passa primerament pel cap. Per tant, si som capaços de revertir la situació i intentar, doncs, d'alguna manera veure quina relació hi ha entre cos i ment, no? Doncs, i buscar l'eina adequada, podríem ajudar aquesta persona a superar aquesta situació.
I es pot superar, doncs, si hi ha unes cèl·lules cancerígenes...
Bueno, escolta, quantes vegades s'ha donat la circumstància, a Alemanya hi ha, jo sempre ho explico als meus pacients, a Alemanya hi ha una associació que es diu l'associació de malalts oncològics curats espontàniament, és a dir, malalts que se'ls ha fet un seguiment, que se'ls ha descobert a través de les ecografies analítiques corresponents, doncs, una patologia oncològica evident, i que resulta que han passat 3 mesos o han passat 6 mesos i aquest malalt té cita per operar-se un dia X, es repeteix altra vegada, doncs, unes proves per acabar de confirmar aquest diagnòstic, i resulta que el que feia 3 o 6 mesos abans era una evidència científica, ha desaparegut. Per tant, poden haver-hi remissions espontànies de càncer. O sigui, s'estan donant, es donen i se seguiran donant, no? Per tant, doncs, jo sempre plantejo això. Calma, i llavors, doncs, bueno, estudiem-ho, doncs, des d'aquesta perspectiva nostra.
Problemes de ronyó, per exemple. Recordo un pacient que fa uns mesos venia aquí, tenia hora ja per començar una diàlisi, que és una acció mèdica d'una gran que genera una dependència terrible, perquè s'ha d'anar, doncs, 2 o 3 vegades a la setmana a connectar-se a una màquina, i aquest senyor va poder superar també amb la medicina natural aquest problema renal que li havia desembocat en un consell mèdic d'en...
Vaja, això, i això no ho explico jo, Ignasi, això ho
va explicar. Ho va explicar el pacient, sí, per això.
Per això que a vegades, esclar, és llàstima i és lamentable que quan es parla de medicina natural doncs es parla d'una forma així, jo diria, com molt lleugera, no? Volem dir, doncs, si hi ha home, pot ser útil per curar, doncs, no sé, un mal de panxa, un mal de cap, però la cosa no va més enllà. Jo crec que la medicina natural cura coses, i coses molt sèries. Ara mateix, aquest altre pacient que parlàvem, una noia jove, 30 anys, un brot psoriàtic, naturalment, ja et pots imaginar, una nena de 30 anys, veure's amb una pell marcada de repent, una noia que està sana. Què ha passat? I, curiosament, aquí també hi ha un impacte emocional, haig de dir. És a dir, és curiós perquè aquesta nena, quan li pregunto doncs quan va aparèixer, etcètera, etcètera, resulta que se li havia... Sabeu que ella estava fora, estava a l'estranger, i no va poder assistir a la mort d'un avi. És a dir, que, llavors això li va afectar moltíssim, li va crear ja un impacte, i bé te sabia, sí, aquest impacte emocional doncs acaba al cap d'un temps, poden passar 2 o 3 mesos, aflorant en forma d'una malaltia dermatològica, que és una crisi de psoriasis. Per tant, clar, no n'hi ha prou aleshores d'enfocar el tractament des d'un punt de vista pur i exclusivament químic, sinó anem a valorar. Llavors, aquí és quan el metge, en aquest cas nosaltres, plantegem si aquest pacient és susceptible doncs, d'una quimio, que potser doncs, ha fet sostre, no? Ha fet una feina però que no ha tirat endavant, però pot ser susceptible doncs, d'una homeopatia o una medicina natural, d'una acupuntura. L'acupuntura, ella m'ho deia ara, la mare em deia, diu la nena, des que es va fer un tractament amb acupuntura, potser li hem aconseguit baixar una mica els nivells de sedació, o sigui, d'ansietat, no? Si l'he fet, i amb això doncs, potser millora una mica la psoriasis. Des del punt de vista químic, jo no he vist mai una psoriasis curada. És molt difícil curar una psoriasis, però no obstant, aquí hem tingut també testimonis, no sé si ho recordes, aquí hi ha hagut testimonis de gent que s'han curat psoriasis radicalment gràcies a la medicina natural. Podria ser un cas més, aquesta nena.
Bé, avui, encara que no entrin trucades en directe, sí que hi ha un oient que ens pregunta què passa quan un nen acabat de néixer o una nena comença aquests refredats que de vegades es cronifiquen.
Acabat de néixer, em dius?
Sí, de pocs dies, ens pregunta aquest oient.
Bueno, escolta, Ignasi, aviam, aquí...
Què passa aquí? Perquè moltes vegades els pares són una mica víctimes d'aquest patiment i, naturalment, se senten empesos a acceptar medicacions.
No, de cap manera. Jo el primer que faria és agafar-la i portar-la al balneari nostre. És a dir, si estan truquen d'aquí a Barcelona, doncs aquí a Barcelona. Si truquen de Girona, a Girona. I si truquen de Banyoles, a Banyoles.
No diuen l'edat que té, però bé, pot tenir unes poques setmanes, una nena acabada de néixer.
Directament, és que no haurien ni de passar per la consulta.
Que té problemes per dormir, a la nit, estirada...
Agafar-la i portar-la en el carrer, aquí on tenim el balneari nostre, aquí a Barcelona. Pensa, Ignasi, que nosaltres, totes les famílies que ens coneixen, pensa que fa, nosaltres ja fa quasi bé 40 anys que fem medicina natural. Fa més de 15 anys que tenim el balneari, que ara hem posat doncs, un segon balneari a Banyoles, que acabem d'inaugurar un balneari a Girona, i que hi ha famílies que el nen, o sigui, el nadó ens porten de la clínica de Xeus, passa directament a casa. Per què li netegem els mocs? A vegades, pel fet, esclar, de travessar el canal del part, doncs ja tenim una complicació. O sigui, els nens el que fan és una aspiració d'una matèria que, en aquest cas, l'únic que farà és complicar-los la vida, i acte seguit ens el porten a la consulta. Llavors aquí nosaltres els ensenyem als pares a fer un rentat nasal amb aigua de mar.
Que de petits és més difícil, potser, perquè, clar, el nen plora...
No, al contrari, perquè el nen acaba de sortir, vull dir, realment estava immers en un mar interior, que, en el fons, aquell mar interior té... Estem parlant d'una suspensió pràcticament salina que té la mateixa, diríem, té la mateixa composició que l'aigua de mar, en isotonia. Per tant, el nen és més fàcil agafar un nen, però no fàcil, no, facilíssim. Un nen que acaba de néixer i el portem al balneari i li fem un rentat nasal i que el nen ho accepta el nadó.
Sí, el nadó acaba de néixer, que ha viscut 9 mesos
que vindrà amb 3 anyets.
doncs queda dit, per tant, des del principi, aquesta disciplina, abans d'acceptar qualsevol tractament.
Però hi ha un caràcter d'urgència, tu.
Doncs, doctor Pros, ens ha parlat del balneari. El balneari respiratori és a prop de la consulta. La consulta és al carrer Muntaner 551 de Barcelona, a la tercera planta, al telèfon, per a qui vulgui informar-se tant sobre visites a la consulta com sobre el balneari respiratori, és el 93 212 1504. 93 212 1504. Recordem que hi ha balneari a Barcelona, a Banyoles i a Girona.
Sí, amb Sant Cugat estem en reubicar-lo, és a dir, amb Sant Cugat vàrem tindre problemes que no en fi, no, d'ubicació, i llavors doncs, ara estem buscant
un nou reubicant. Local.
Però, aviam, amb això estic dient que, esclar, com a l'haver-hi tants balnearis, en aquests moments el que fem potser és centrar la consulta des de del telèfon nostre, no? Vull dir que si aquesta gent que ens truquen, que estan buscant doncs, el balneari, si no troben l'adreça, de fet, entrant a internet, buscant balneari respiratori doctor Pros, ho trobaran, no?
Balneari
però,
respiratori doctor
Pros. Si tenen
un
dubte, que truquin la consulta, i de la consulta llavors els dirigim en funció de la situació geogràfica.
Doncs queda aclarit, la consulta al carrer Muntaner 551 de Barcelona, a prop de la plaça Bonanova, el telèfon al 93 212 1504. Estem acabant ja avui l'espai, naturalment, doctor Pros, a partir d'alguns exemples que ens han permès una mica aprofundir més, no?,
perquè és important que la gent sàpiguen que la medicina natural precisament és un complement extraordinari a la medicina, no? I que una i altra haurien d'anar, això, Ignasi, ja saps que tu m'has sentit a dir-ho, de fet, ho defenso cada vegada, haurien d'anar de bracet. És a dir, jo penso que no és que hi hagi una medicina superior a una altra, sinó que jo penso que la medicina s'hauria de complementar. Medicina, sempre hem dit, jo opino que de medicina només n'hi ha una, que és la medicina majúscula, és la medicina que hem après als metges, però que dintre la medicina potser sí que podríem dir que hi ha diferents criteris. La medicina natural seria un criteri, no? Com la medicina al·lopàtica és un criteri, igual que l'homeopatia, igual que la medicina tradicional xinesa, amb l'acupuntura com potser la màxima expressió, el que la gent coneix, però que, esclar, el metge que té la sort de tindre, de ser ample de mires, això s'ha de dir així, clar i català. O sigui, el metge que té una amplitud de mires tindrà molta més facilitat a l'hora de poder orientar aquell pacient cap a un cantó o cap a un altre.
La medicina natural directament sobre la persona, cada persona és un món, hi ha tractaments a nivell mèdic, la figura del metge és molt important, aquí tenim l'exemple del doctor Pros, però també no oblidem que hi ha tota aquella sèrie de solucions naturals que, amb l'ajuda del metge, encara que no sigui sempre visitant-lo, podem tenir, com són fer-nos infusions, menjar civada, una alimentació sana, l'aigua de mar cada dia, fer-ho amb disciplina, igual que rentar-se les dents, no? Aquest fluix-fluix que vostè diu sempre, doctor Pros, que quan deixa de fer-ho un dia, ho nota, oi? Es nota pitjor.
Jo sí, totalment. El dia que no em rento el nas, aquell dia a mi em resulta gris, pesat. Sí, el qual vol dir la importància extraordinària que té la higiene nasal.
Moltes gràcies, doctor Miquel Pros, un dimecres més per haver-nos acompanyat en directe a l'espai Naturalment. Recordem el telèfon de la consulta del doctor Pros, al 93 212 1504, que també hi ha consulta a Solius per als dissabtes, si algú vol demanar informació, si viu a prop de les comarques de Girona.
A buscar la vitamina N.
Exacte, de la natura.
La vitamina N, que és avui molt important.
Molt bé, el proper dimecres, vigília de Nadal, tindrem el testimoni d'una mare i una filla que també han tingut, em sembla, problemes respiratoris i ens diran moltes coses. Moltes gràcies, doctor Pros. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
De seguida donem pas a la selecció musical prèvia a la pregària de vespres. Connectarem amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Abans tindrem una peça musical.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini del Manantial de la Salut, els teus herbolaris a Barcelona. Naturalment, doctor Pros i Manantial de la Salut, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel.
Són 2 minuts i mig els que falten per a que siguin 6:45. Com us dèiem, sentirem una peça musical, Lovers and Friends, amb Chris Sferis. Després, la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat i una mica després d'un quart de vuit, la tertúlia d'actualitat avui amb Arcadi Oliveres i Josep Lluís Marriera.
Fórmula Estel, la fórmula musical.